Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El govern confia avançant les negociacions pels pressupostos en les pròximes dues setmanes. Ja ha registrat el sostre de despesa en el Parlament en una jornada, la d'ahir, en què es va constatar que de moment no compta ni amb el suport de Vox ni del PSIP. Enmig dels retrets d'aquests dos partits, el primer l'acusa de no complir els acords i els socialistes, precisament, de ser poc transparents amb els pactes amb Vox, la presidenta Marga Proens adverteix de la possibilitat d'un avançament electoral a les Balears.
I el que tremolarien tots vostès si jo avui convoc eleccions.
És dimecres de 9 de novembre. Dient que coneixem també novetats sobre el cas Coldo, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil considera que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, feia d'enllaç entre la trama corrupta i Acciona i cobrava comissions del 2% de les adjudicacions que aconseguia l'empresa.
Tot segons la nova documentació requisada per l'UCO, el magistrat Leopoldo Puente ha citat a declarar el 3 de desembre un exdirectiu i dos alts càrrecs de la companyia. L'informe de la Guàrdia Civil apunta que l'exsecretari d'Organització del PSOE adoptava mesures de seguretat per comunicar-se i reunir-se amb altres investigats per no deixar proves de les seves actuacions.
Aquí a les Illes, la Conselleria de Salut sosté que entre un 60 i un 90% de les adjudicacions superiors a 100.000 euros fetes durant la pandèmia incomplien la llei de contractes públics.
Aquesta és la principal conclusió de l'auditoria que fa la Conselleria sobre aquest tipus de despeses. S'examinen 60 contractes fets entre el 2020 i el 2022, alguns dels quals amb una empresa investigada en la trama Coldo.
La filla de l'home mort el 2023 en un incendi a Ses Païsses, a Eivissa, culpa l'acusada d'haver provocat les flames.
¿Por qué consideraba usted que Isabel no era una buena persona con sus padres o con...?
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado...
L'acusada era la cuidadora de l'home, de 77 anys i dependent.
Assegura que la dona havia demanat doblers a son pare i que això havia acabat en una forta discussió. Ara s'asseu al banc dels acusats pels delictes d'assassinat amb traïdoria i incendi. Avui continua el judici.
Richard Clarke és el nou conseller delegat d'Air Europa per incidir en el creixement internacional de la companyia.
A part d'aquest nou nomenament, també han sortit del Consell d'Administració dos consellers designats per la CEPI després que l'aerolínia hagi tornat el préstec de 475 milions al govern central.
Ha començat a Eivissa la primera excavació del cinclè pla de fosses del govern per exhumar i identificar els cossos de les víctimes de la Guerra Civil.
S'acerquen al cementeri vell de Ses Figueretes els cossos de 70 persones que varen ser assassinades el 1936 i 1937. 16 famílies de l'illa han aportat mostres d'ADN per poder-los identificar. Fins al moment s'han identificat 3 persones. Almudena García, de l'equip d'exhumacions, explica que la troballa d'aquests cossos ha permès donar algunes pistes per on continuar la recerca.
Los restos que hemos encontrado de los años 30 ya están movidos, están afectados por los enterramientos posteriores que prácticamente o les han colocado encima o han hecho que estén alterados.
Per cert, que hem de recordar que demà, dia 20 de novembre, farà 50 anys de la mort de Francisco Franco. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal va empatar a 2 contra el líder de primera, el Pozo Múrcia. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va sumar un punt contra l'equip murcià, Son Moix. Lin i Ribillos marcaven les dianes del Palma, que feien que s'arribés al temps de descans amb un 2-1 favorable, però a la recta final del partit, un gol de Marcel va posar l'empat a 2 definitiu. També en futbol sala, a la Copa del Rei, el Gasifret Atlètic no va poder donar la sorpresa contra el Jaén i va perdre per 2-3. En vòlei, el Conet de Balear Manacor juga avui vespre la seva continuïtat a la Challenge Cup. Necessiten una victòria a la pista de l'AOC Zagreblas. També en vòlei, la Barca Menorca jugarà avui hora baixa contra el Gran Canària en partit corresponent a la jornada 7 de Lliga. I en bàsquet, el Palmer i el Sant Antoni diuen adeu a la Copa d'Espanya als vuitens de final després de perdre d'una banda el conjunt mallorquí a la pista de l'Estudiantes per 90-77 i l'equip eivissenc va perdre a casa contra l'Ourense per 72-83.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui esperem una jornada relativament tranquil·la a les portes d'un major canvi de temps a partir de demà. De moment avui, quant al cel, a mesura que ens acostem al migdia, els núvols guanyaran una mica més d'importància, principalment entre Mallorca i Menorca, i fins i tot, de forma molt puntual, ens podrien deixar qualque ruixat, molt poca cosa. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà fluix i ho farà de component variable. Així tot, encara podrem veure redols de maror, principalment al nord de cada una de les illes. Això sí, res a veure amb el panorama que varen tenir l'anterior jornada. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre amb molt poc canvis respecte d'ahir, esperant que la màxima torni a girar aproximadament entre els 15 i els 19 graus. Fins i tot, a punts de les Pitiuses, podríem arribar a fregar el llindar dels 20. Però, com dèiem, serà a partir de demà que esperem els majors canvis. Les pluges tornaran a fer-se presents, la baixada en el termòmetre serà contundent i, fins i tot, a punts de la Serra de Tramuntana, podrem veure nevar. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Alcúdia, 9 a Inca i 11 a Santanyí. A Menorca, 11 graus a Sant Lluís i 13 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 9 graus a Santa Eulària i 11 a Eivissa.
I doncs una setmana interessant aquesta per seguir el temps, sobretot per aquesta possibilitat de neu a la Serra de Tramuntana. Ara són les 7 i 6 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La crònica política ve marcada per les paraules de la presidenta del govern, Marga Proens, que especula sobre un possible avançament electoral a les Balears. Va ser en el ple del Parlament, enmig d'un enfrontament a tres bandes amb la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, i el socialista Iago Negueruela. Abans, Cañadas havia retret a Proens que no es tirin endavant les àrees de transició que permeten construir en sòl rústic en determinats espais. Era un dels acords d'investidura entre el PP i Vox.
Está claro que a las reuniones privadas con el Partido Popular habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda.
Negueruela, del PSIP, acusava, després de les paraules de Cañadas, la falta de transparència del govern en les negociacions amb Vox.
Y creo que lo que acaba de decir la señora Cañadas es de la suficiente gravedad para que si se pacta en despachos secretos determinadas cosas que afectan al urbanismo de nuestras islas, comparezca usted en público...
En resposta a aquestes paraules, però ens parla de la possibilitat de convocar eleccions.
Lo que tremolarien vostès si sortissin les seves converses privades amb Vox. I lo que tremolarien tots vostès si jo avui convoc eleccions. Lo que tremolarien, senyora Negueruela.
Tot això quan queda un mes per als comicis d'Extremadura, que s'han avançat i en el marc d'unes negociacions que no es concreten del PP, tant amb Vox com amb el PSIP, per mirar de tirar endavant els pressupostos autonòmics per l'any que ve. De fet, el Parlament ahir va ser escenari de la compareixença del vicepresident Antoni Costa a petició de l'oposició per explicar precisament l'estat de les negociacions per uns comptes per l'any 2026. Les converses no han donat fruits de moment, però Costa espera que ho facin en els pròxims 15 dies. De fet, ahir va registrar el sostre de despesa. Marta Puyalto.
Antoni Costa ha constatat que ara per ara no té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa, però ha posat en marxa el compte enrere per tal d'arribar a un acord registrant-lo al Parlament. D'aquesta manera, la primera passa perquè es tramitin els pressupostos es debatrà i sotmetrà a votació el 2 de desembre. Costa estén la mà als grups.
Que estiguin a l'altura. El govern així ho farà. Des de la responsabilitat i el rigor, anteposant sempre els interessos dels ciutadans. Anem a intentar-ho fins al final. Som a temps d'arribar a un acord, o a un acord. Un acord és possible i el govern vol aquest acord.
Costa ha obert un període de dues setmanes per intentar tancar el suport de Vox o dels socialistes, però descarta acordar ara peticions com la pujada de l'ecotaxa. Les respostes de Iago Negueruela i de Manuela Cañadas no fan pronosticar la possibilitat d'una entesa ni amb uns ni amb els altres.
No estoy diciendo que lo vayamos a aprobar los presupuestos, que eso saben que no. No, porque tampoco hay que esconderse. No hay que esconderse. Pero es mucho más de lo que hace el Partido Popular en Madrid. Nosotros aquí permitimos
Permitimos la tramitación presupuestaria.
No vamos a aceptar cheques en blanco. Les exigimos seriedad y transparencia. Y que dejen de mentir a los ciudadanos, porque Vox solo les ha tendido una mano y ustedes la han mordido sistemáticamente.
Més per Mallorca i el grup mixt, que no han volgut entrar des d'un principi en les negociacions, tenen clar que el govern no vol arribar a un acord. És Lluís Apesteguía.
Vostès ja estan més pensant en el 2027 que en els pressupostos del 2026. La qual cosa és poc assenyat i poc responsable.
Així les coses, en dues setmanes el Parlament decidirà si es comencen a tramitar uns nous comptes o es prorroguen els actuals.
La sessió de control al govern va deixar un altre titular. La consellera de Salut, Manuela García, assegura que entre un 60 i un 90% de les adjudicacions superiors a 100.000 euros fetes durant la pandèmia incomplien la llei de contractes públics.
És la principal conclusió de l'auditoria que fa la conselleria sobre aquest tipus de despeses. S'examinen 60 contractes fets entre el 2020 i el 2022, alguns dels quals amb una empresa investigada, la trama Coldo. El problema de la majoria dels expedients és que l'informe que justifica la necessitat del contracte es va elaborar quan ja s'havien iniciat l'execució. Molts no varen arribar a publicar en el perfil de contractant, tal com exigeix la llei.
I precisament hi ha novetats en el cas Coldo després que el Tribunal Suprem hagi aixecat el secret de la documentació requisada en els darrers escorcolls duts a terme per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO. Indiquen que Servinàvar, empresa vinculada a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, rebia un 2% en cobraments irregulars a les adjudicacions que aconseguia Acciona. Així, el magistrat Leopoldo Puente ha citat a declarar el 3 de desembre un exdirectiu i dos alts càrrecs de la companyia.
L'UCO considera que Cerdán, qui a més han trobat noves pesquises, que era el propietari del 45% de Servinàvar, era l'enllaç entre transports i la multinacional Acciona. A més, l'informe deixa al descobert els contactes que varen tenir els investigats en el cas amb l'expresidenta de Navarra, Uxue Barcos, i l'aragonès Javier Lambán per diferents projectes miners adjudicats precisament a Acciona i a una altra empresa de la trama. Igualment, l'Institut Armat descobreix que Cerdán i l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, varen fer de mediadors perquè el govern del Marroc adjudicàs a Acciona l'obra del port de Quentira. Mitjançant un comunicat, l'empresa, Acciona, ha negat haver obtingut avantatges indeguts per part de Servinàvar. Defensa que els pagaments es varen fer mitjançant factures revisades i ha negat que es fessin abonaments econòmics a favor de les persones assenyalades en la causa judicial. A més, ha suspès de les seves funcions els treballadors Tomás Olarte i Manuel José García Alconchel, que són els citats a declarar.
Però aquest informe deixa encara més fronts oberts.
Així és, i situa Cerdán com el líder de la trama criminal. Apunta que l'exsecretari d'organització del PSOE adoptava mesures de seguretat per comunicar-se i reunir-se amb altres investigats per no deixar proves de les seves actuacions. Entre d'altres, destaca que en algunes reunions apagaven els telèfons mòbils i utilitzaven l'aplicació Trimar per comunicar-se.
D'altra banda, l'UCO posa el focus en que Servinàvar va pagar més de 44.600 euros durant 15 mesos de lloguer de l'àtic en el qual vivia Cerdán i la seva família. També apunta a la presumpta contractació de familiars de l'ex número 3 del PSOE a empreses vinculades amb la trama.
També demostra que va enviar una nota a l'exassessor ministerial Coldo García, en què queda patent que el PNB va demanar al govern nomenar tres càrrecs públics després de donar suport a la moció de censura que va dur a Pedro Sánchez a la Moncloa l'any 2018.
Després de conèixer aquesta informació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que s'ha de deixar fer feina a la justícia.
Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, uno, colaborar con la justicia, dos, actuar con contundencia, y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar, y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales.
También ha parlat la secretaria de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra.
Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia Y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión.
I per part seva, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha negat que existeixi una trama organitzada per quedar-se amb el 2% dels preus d'adjudicació a certes obres públiques. I per cert, que també hem conegut detalls d'un altre cas perquè han detingut el president i el vicepresident de la Diputació d'Almeria i el batle de la localitat de Fines, Rodrigo Sánchez, pel suposat cobrament de comissions per la presumpta compra irregular de mascaretes. L'operació està sota secret de sumari.
La jutgessa els acusa dels presumptes delictes de suborn, malbaratament de cabals públics i blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil ha escorcollat el Palau Provincial en què s'ubica el despatx del president de la Diputació, que també és el president del Partit Popular d'Almeria. El líder de la formació, Alberto Núñez Feijó, s'ha mostrat prudent.
Lo que acabo de decir que cuando tengamos la información adecuada le podemos contestar esa pregunta.
Por favor, ya está.
Gracias. Vale. Tots estaven ja investigats en el marc del conegut a la regió com a cas Mascaretes, que indaga el cobrament de presumptes comissions il·legals en l'adjudicació de contractes de subministrament de material sanitari durant la pandèmia.
I per cert, que també tenim una notícia destacada de l'actualitat estatal, perquè el govern central ja ho té tot a punt per elaborar el projecte de pressupostos per l'any que ve. El Consell de Ministres ha aprovat l'alça en la previsió del PIB, la senda de dèficit i també el sostre de despesa rècord, que són tres punts claus per poder-ne redactar una proposta.
L'executiu manté la intenció d'aprovar uns pressupostos, tot i que, després del bloqueig anunciant per Junts, no té prou suport per aprovar-los del Congrés. El sostre de despesa aprovat és rècord de més de 216.000 milions d'euros, un 8,5% més que enguany. Pel que fa a les previsions macroeconòmiques, el ministre Carlos Cuerpo ha presentat un increment de gairebé el 3% del producte interior brut i una reducció de la taxa d'atur fins al 9% d'aquí a 3 anys, entre altres.
La economía española, como hemos dicho, continúa demostrando su fortaleza, incluso en estas condiciones de elevada incertidumbre, gracias a este modelo de crecimiento equilibrado, robusto y además responsable fiscalmente. Esto se traduce en unas perspectivas positivas a medio plazo.
La senda de dèficit dona un marge del 2,1% al conjunt de les administracions públiques, de l'1,8% a l'Estat i del 0,1% a les comunitats autònomes.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 7:17. Hi ha novetats en el judici a l'audiència amb jurat popular sobre el cas de l'home mort en un incendi presumptament provocat a casa seva a Eivissa. La filla de la víctima, una persona dependent de 77 anys, culpa l'acusada. Assegura que la dona havia demanat doblers a son pare i que això havia acabat en una forta discussió. Els fets que ara jutgen, avui n'és el tercer dia, es remunten a l'agost del 2023 al barri de Ses Païssa a Sant Antoni.
Així és, i l'acusada, per qui la fiscalia, ho hem de recordar, demana presó permanent revisable, era la cuidadora i també alhora l'exparella del seu fill. Ahir mateix, la filla de l'ancià mort va declarar davant el jutge, va explicar que tot va canviar dia 11 de juliol de 2023 amb l'intent de suïcidi del seu germà. Aquell dia van aconseguir que la dona acusada partís de casa i dia 3 d'agost va succeir l'incendi.
Per què considerava vostè que Isabel no era una buena persona con
pues
sus padres o con...
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado.
I un dels altres testimonis, un psiquiatre, ha dit que el facultatiu de l'Hospital de Can Misses, que va atendre l'acusada l'any 2011, ja sospitava que podria estar implicada en la mort de la seva exparella en un incendi.
Recuerdo que el doctor Lucas sospechaba de la posible implicación de esta en el fallecimiento de esta persona.
La dona s'asseu al banc dels acusats pel delicte d'assassinat amb traïdoria i incendi.
I ara escoltarem un so que s'ha tornat a repetir ahir. L'Ajuntament de Palma ha esbocat 6 construccions il·legals a Son Banya, 3 de les quals són punts de venda de droga. Aquesta és la 5a vegada que enguany es du a terme una operació d'aquestes característiques al poblat.
I mig centenar d'agents de la policia local i la policia nacional varen assistir als treballadors de cort per garantir-los la seguretat durant la demolició d'aquests infrahabitatges. A més de les construccions il·legals, s'han retirat una excavadora, un camió i diversos materials relacionats amb les construccions. També 2 vehicles perquè no tenien l'assegurança obligatòria.
I Salut Pública ha imposat una multa de 90.000 euros a una empresa de distribució alimentària de Palma pel mal estat de 20 tones de peix i marisc congelat.
Algunes partides dels aliments intervinguts tenien dates de caducitat que arribaven, atenció, fins a l'any 2019. El passat mes d'abril, la Guàrdia Civil i la Conselleria de Salut comprovaren que la majoria d'aliments havien caducat i que la cadena de fred s'havia trencat en una part considerable del peix i també del marisc. Així i tot, l'empresa havia tornat a congelar aquests productes amb l'objectiu de posar-los al mercat i destinar-los al consum humà.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom. Responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:21 minuts. Parlem ara d'economia perquè Richard Clarke ha estat nomenat nou conseller delegat d'Aire Europa per incidir en el creixement internacional de la companyia. A part d'aquest nou nomenament, també han sortit del Consell d'Administració 2 consellers designats per la SEPI després que l'aerolínia hagi tornat el préstec de 475 milions d'euros a l'organisme dependent del govern central.
I d'aquesta manera Clarke substituirà en el càrrec a Jesús Nuño de la Rosa, que ha arribat a un acord amb la companyia per deixar el lloc de manera amistosa. El nou conseller delegat es va unir a la companyia el 1987 i de llavors ha liderat àrees estratègiques i projectes de gran rellevància, segons afirma Air Europa a la seva nota de premsa.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que d'aquí a poc declararà els municipis d'Eivissa com a afectats per una emergència després de les inundacions de fa un mes i mig.
Próximamente, desde luego, este gobierno es más rápido que el gobierno autónomo. Y le haré constar una cosa, seguro que llegan las ayudas del Ministerio del Interior y del conjunto de ministerios del gobierno de España antes de esos 5 millones que, como usted ha dicho, comprometidos. Lo que no sabemos es cuándo llegarán.
Ho ha dit en resposta a la pregunta del senador popular per Eivissa, Miquel Jerez, en la sessió del govern central en el Senat. Jerez ha exigit lleialtat amb els eivissencs pel que fa a les ajudes per la Dana.
Ustedes podrán ser desleales con las instituciones que gobierna el Partido Popular, con Marga Proens o con Vicent Marí, que es presidente del Consell Insular. Podrán tensar el juego político lo que quieran, pero no pueden ser desleales con la gente que ha sufrido una tragedia y que tiene que volver a levantarse.
I destacam una dada relacionada amb l'habitatge perquè les Illes són la comunitat autònoma on més ha caigut la compravenda el mes de setembre en un escenari marcat per la manca d'oferta i l'encariment de preus. En concret, aquestes operacions han davallat un 9,6%, és la xifra més alta de tot l'estat, on de mitjana les transaccions de pisos augmenten un 3,8% interanual i han remuntat respecte a l'agost.
Això vol dir que la compravenda d'habitatges davalla aquí a les Illes, però augmenta a la resta de tot Espanya, més de 60%. 63.800 operacions al mes de setembre, la xifra més elevada en aquest període des de l'inici de la sèrie històrica al 2007, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
I també hem sabut que l'Ajuntament d'Eivissa retira cada setmana fins a 5 tones de residus de l'assentament il·legal de Sa Joveria. El batle Rafael Triguero ha explicat al dia Eivissa i Formentera que considera que aquests nuclis desordenats s'han d'acabar a la capital eivissenca i a tota l'illa. Enric Fernández.
L'alcalde d'Eivissa ha dit que Vila, l'Ibavi, disposen d'una llista d'espera de 1.900 unitats familiars. No creu, però, que hi hagi d'haver gent malvivint en assentament sense cercar altres solucions. Només a Sa Joveria, els operaris retiren 5.000 quilos de fems cada setmana. És Rafael Triguero.
Sa Joveria, 70% avui són saharauis. Venen a fer la temporada i ens trobem que hi ha moltes persones que han acabat els seus contractes, tornen i ve una altra persona a ocupar el seu puesto. Convidar-los a que si l'any que ve, si no tenen un llit o no tenen una habitació o un puesto on dormir, que quizás tenen que fer una reflexió i buscar una altra banda.
Amb el 65% del nucli urbà en zona inundable hi ha obres urgents, algunes en marxa. Separació de pluvials, neteja dels torrents i la reparació del tanc de tempesta del port, com també construir-ne dos de nous a Platja d'en Bossa i la Ronda E10. Per això, Triguero reclama al govern de l'Estat la declaració immediata de zona catastròfica.
Una part important, 8 milions d'euros en tots els danys, a les edificacions, a locals comercials, de tots els vecins. Entre altres danys, dir-vos que els penya-segats que tenim en el mirador del Vila i a Plana, el de Ramon Montaner a Ses Figueretes, doncs, també tenim danys importants. Un d'aquests 29 milions d'euros, pràcticament 10, són en aquests tres penya-segats.
La nova contracta amb FCC Aqualia, que inclou 2 milions per renovació de la xarxa, haurà d'ajudar a millorar el panorama hídric.
Són les 7 i 25 minuts. Les dones grans són el col·lectiu que més consumeix ansiolítics i antidepressius, tant a les illes com a tot Espanya. L'anuari de l'envelliment apunta que les dones a partir de 65 anys prenen més del doble de pastilles que els homes. Aquest indicador, segons l'anuari de la UIB, mostra una infraatenció emocional i de resposta institucional que se centra en la sedació del malestar. Carme Moreno.
L'article elaborat per la psicòloga i diputada del PSIP, Teresa Suárez, assenyala que l'any 2023 les dones, a partir dels 65 anys, varen prendre cada dia, per cada 1.000 persones, més de 250 dosis d'antidepressius, enfront de les 60 pastilles per cada 1.000 persones que varen prendre els homes en la mateixa franja d'edat. Segons Suárez, les pastilles es converteixen en una presència constant en la vida de moltes dones com a forma de silenciar l'angoixa, la por o la soledat.
És un patiment social i és un patiment estructural. I aquí és on no posam la mirada, no? Sinó que només la posam en els símptomes. I els símptomes sanitaris són pues, que estic amb una tristor molt gran, en que m'acosta molt aixecar-me del llit, en que no puc dormir, en que tinc molta ansietat... Pues tot això el que faig és només medicar, no? Només mirar els símptomes.
L'autor apunta que s'han de tenir en compte els efectes adversos dels psicofàrmacs en la salut de les dones i reclama una revisió de les polítiques públiques en salut mental.
La perspectiva de gènere amb els temes de salut mental és molt, molt, molt i molt important que se plantegi en totes les polítiques, les preventives, les d'intervenció, les comunitàries, s'ha de fer molta feina comunitària, etcètera, etcètera. I l'única feina és medicar.
L'anuari de l'envelliment de la universitat també reclama superar la mirada assistencialista que sovint es projecta sobre les dones grans i reivindicar la seva veu.
La inspecció feta al geriàtric de Sant Lluís per part del Consell de Menorca constata la manca d'espai per als residents en zones comunes i obre la porta a la millora del finançament per augmentar la plantilla de professionals.
De fet, ja s'està enllestint un informe que determinarà les mesures a prendre per millorar l'atenció als usuaris. És Carmen Reinés, consellera en declaracions al magazín El Dia Menorca.
Crec que s'ha d'actuar. Realment us preocupa l'atenció de la gent gran, dels residents geriàtrics, i el que han posat en marxa doncs, ha estat una inspecció.
Música. Hem arribat a les 7 i 28 minuts, és temps de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, avui amb molta política.
Sobretot per això que destaca a última hora, n'hem parlat a l'espai, en aquest espai informatiu, i també molts altres mitjans, que Marga Provens va amenaçar per primera vegada amb un avançament electoral. Això ho combina a la primera pàgina la imatge de les màquines enderrocant les construccions de Son Banya, n'hem sentit el Renou fa just una estona, relacionades amb la venda de droga. Diari de Mallorca, per la seva banda, mostra en fotografia Francina Armengol amb Volodymyr Zelensky, diu que aconsegueix el suport d'Espanya a l'ucraïnès i en text posa directament, entre cometes, les paraules de Proens. Tremolarien vostès si avui convoca eleccions. Segons Ara Balears, el que fa el Partit Popular és demanar l'abstenció de l'esquerra per aprovar el sostre de despesa, però en gros diu que les ràtios de les escoles estan desbordades i que augmenta la vulnerabilitat als centres. OK Balears, per la seva banda, diu que segons una auditoria, entre el 60 i el 96% de contractes que es feren durant la pandèmia incomplien la llei, ho treu també del Parlament, i Mallorca Diario, per acabar amb el digital, diu que el preu de l'habitatge encara pujarà un 20% més en els propers anys. El Menorca, per cert, diu que la pujada es deu a l'augment del cost dels materials. I a les Pitiuses, el periòdico obre amb l'amenaça de la presidenta del govern també, foto per la recerca de represaliats del franquisme, que és també portada al diari.
I als mitjans estatals, Santos Cerdán és avui el gran protagonista de totes les portades.
El País diu que servia d'enllaç amb Acciona per comissió, a canvi de comissió del 2%. El Mundo diu que la Guàrdia Civil destapa que botí de 6,7 milions d'euros del número 2 de Sánchez. L'ABC diu que Cerdán era el cervell d'aquesta trama i, per la seva banda, La Vanguardia, que és l'únic que ho diu, afegeix que tot això és sempre segons la versió de la UCO de la Guàrdia Civil.
Arribat a les 7 i mitja, és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimecres. El govern confia a avançar en les negociacions pels pressupostos en les pròximes dues setmanes. De fet, ja ha registrat el sostre de despesa en el Parlament en una jornada, la d'ahir, en què es va constatar que de moment no compta ni amb el suport ni de Vox ni del PSIC.
Enmig dels retrets d'aquests dos partits, en què Vox acusa l'executiu de no complir els acords i els socialistes de ser poc transparents amb els pactes amb l'extrema dreta, la presidenta Marga Proens adverteix de la possibilitat d'un avançament electoral a les Balears.
I el que tremolarien tots vostès si jo avui convoc eleccions.
Avui també coneixem novetats sobre el cas Koldo. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil considera que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, feia d'enllaç entre la trama corrupta i Acciona i cobrava comissions del 2% en les adjudicacions que aconseguia l'empresa.
Tot segons la nova documentació requisada per l'UCO, el magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha citat a declarar dia 3 de desembre un exdirectiu i dos alts càrrecs de la companyia. El president del govern espanyol és Pedro Sánchez.
Tenemos que dejar a la justicia trabajar y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales.
Aquí a les Illes, la Conselleria de Salut sosté que entre un 60 i un 90% de les adjudicacions superiors a 100.000 euros fetes durant la pandèmia incomplien la llei de contractes públics.
És la principal conclusió de l'auditoria que fa la Conselleria sobre aquest tipus de despeses. S'examinen 60 contractes fets entre el 2020 i el 2022, alguns dels quals amb una empresa investigada en la trama Koldo.
La filla d'un home mort el 2023 en l'incendi a Eivissa culpa l'acusada d'haver provocat les flames.
¿Por qué consideraba usted que Isabel no era una buena persona con
pues
sus padres o con...?
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado.
L'acusada era la cuidadora de l'home de 77 anys i dependent.
La filla de la víctima assegura que la dona havia demanat doblers a son pare i que això havia acabat en una forta discussió. Ara la cuidadora s'asseu al banc dels acusats pels delictes d'assassinat amb traïdoria i d'incendi. Avui continua el judici.
Les dones grans són el col·lectiu que més consumeix ansiolítics i antidepressius, tant a les Illes com a l'Estat espanyol.
L'anuari de l'envelliment apunta que les dones a partir dels 65 anys prenen més del doble de pastilles que els homes. Aquest indicador, segons l'anuari de la UIB, mostra una infratensió emocional i de resposta institucional que se centra en la sedació del malestar.
I ha començat a Eivissa la primera excavació del cinquè pla de fosses del govern per exhumar i identificar els cossos de les víctimes de la Guerra Civil.
Se cerquen al cementeri vell de Ses Figueretes els cossos de 70 persones que varen ser assassinades el 1936 i el 1937. 16 famílies de l'illa han aportat mostres d'ADN per poder-los identificar i de moment s'han identificat 3 persones. Almudena García, de l'equip d'exhumacions, explica que la troballa d'aquests cossos ha permès donar algunes pistes per on continuar la recerca.
Los restos que hemos encontrado de los años 30 ya están movidos, están afectados por los enterramientos posteriores que prácticamente o les han colocado encima o han hecho que estén alterados.
I ara parlant del temps, en aquesta setmana marcada per la baixada de les temperatures, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada relativament tranquil·la a l'espera del canvi de temps que tindrem en vista demà. De moment, avui, en el cel, a partir del migdia els núvols agafaran més importància, sobretot entre Mallorca i Menorca, i de forma molt puntual ens podrien deixar qualque ruixat, molt poca cosa en conjunt. El vent, pel seu costat, bufarà fluix, tot i que a punts del nord de cada una de les illes la situació marítima encara estarà una mica complicada en redols de maró. Així tot, res a veure amb el panorama que varen tenir ahir. I tot això estarà acompanyat amb una temperatura que no tindrà gaires canvis respecte de l'anterior jornada, esperant que la màxima torni a girar entre els 15 i els 19 graus aproximadament. Fins i tot, a punts de les Pitiuses, podríem arribar a fregar el llindar dels 20. Això sí, en vista demà, la situació es complicarà bastant més. La temperatura baixarà de forma contundent. I d'altra banda, les precipitacions tornaran a agafar més importància. Fins i tot, a punts de la Serra de Tramuntana, podríem veure nevar. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Ciutadella i 11 a Mahó. A les Pitiuses, 9 graus a Santa Gertrudis i 14 a Sant Francesc. I a Mallorca, 8 graus al Gaida, 9 a Maria de la Salut i 14 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal va empatar a 2 contra el líder de primera, el Pozo Múrcia. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va sumar un punt contra l'equip murcià a Son Moix. Lini i Ribillos marcaven les dianes del Palma, que feien que s'arribés el temps de descans amb un 2-1 favorable, però a la recta final del partit, un gol de Marcel va posar l'empat a 2 definitiu. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
Estamos en el camino, ¿no? Lo decíamos ya hace semanas, creo que ahora estamos en el camino, que sabemos lo que queremos ser y a partir de aquí no podemos bajar, tenemos que seguir autoexigiéndonos porque tenemos que seguir, ¿no? Es un punto, es verdad que a nivel de clasificatoria no nos da mucho, siempre es importante sumar y a partir de ahí pues descansar y a la batalla que tenemos el martes próximo.
Com sentíem, dimarts el Palma encetarà la defensa del títol de Champions. Serà a Hongria amb el partit d'anada dels vuitens de final contra el Kif. I també en futbol sala, la Copa del Rei, el Gasifred Atlètic no va poder donar la sorpresa contra el Jaén de la primera divisió i va perdre per 2-3. En voleibol, el Connecta Balear Manacor juga avui la seva continuïtat a la Challenge Cup. L'equip manacorí necessita la victòria a la pista de l'AOC Zagreb, que visitarà quan siguin les 8 del vespre. Alexis González és l'entrenador del Manacor.
Començar más tranquilos, no con tanta ansiedad, con nervios como lo hicimos la otra vez. Pero lo que se vio es que pudimos revertir la situación de cambiar un 0-2 a estar un 2-2 y un tiebreak, que bueno, el tiebreak muchas veces es medio una lotería, ¿no? Pero lo bueno que nos dimos cuenta que jugándole ya le podemos ganar o lo podemos llevar ahí a estar punto a punto todos los sets.
I també en voleibol, la Barca Menorca jugarà avui a hora baixa a les 4 contra el Gran Canària, en partit corresponent a la jornada 7 de Lliga. Les menorquines volen seguir líders de la classificació i ampliar la seva ratxa de victòries. De moment, la Barca Menorca suma 6 triomfs en 6 partits de Lliga. Beb Llorenç és l'entrenador.
Que du dues victòries consecutives, que jo crec que té un gran entrenador i se nota aquesta mà. Tu vas com a líder, per tant, els equips van augmentant les ganes que tenen de guanyar per primera vegada en el primer classificat i això sempre és una pressió afegida. No fa falta motivar a Gran Canària aquesta setmana per jugar contra la Barca perquè veig líder, no?
En futbol, el Real Mallorca continuarà fent feina avui matí a Son Bibiloni per preparar el partit de dissabte contra el Villarreal a la Ceràmica, i pel que fa als internacionals mallorquinistes, Jan Virgili no va jugar a la victòria de la selecció espanyola sub-21 per 2-0 contra Romania. Muricy va ser titular, jugant 86 minuts a l'empat 1-1 de Kosovo contra Suïssa. Johan Mojica també va ser titular i va jugar tot el partit en la victòria de Colòmbia per 3-0 contra Austràlia. I la selecció espanyola va empatar ahir 2-2 contra Turquia. Al minut 4, Dani Olmo posava per davant Espanya, però a les acaballes de la primera part els turcs empataven el partit. A l'inici de la segona feien el segon, i el gol de l'empat definitiu el va fer al minut 54 de partit Mikel Oyarzabal. Recordem que els de Luis de la Fuente ja estan classificats per al Mundial de l'any que ve i que finalitzen aquesta fase de classificació sense aconseguir finalment el ple de victòries, però amb un total de 31 partits imbatuts. En tenis, Jaume Munar guanya protagonisme dins l'equip espanyol de Copa Davis per afrontar la final a 8. Carlos Alcaraz finalment es baixa per mort de les molèsties físiques que va patir durant la seva participació en la Copa dels Mestres de la setmana passada, i, per tant, l'equip espanyol tindrà Jaume Munar al capdavant, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers. L'equip espanyol debutarà demà contra la República Txeca als quarts de final. Jaume Munar afronta molta il·lusió a aquesta cita. Sentim el tenista mallorquí.
Llego muy bien, ha sido un año fantástico para mí a nivel personal, también convivencias nuevas como ha sido formar parte del equipo nacional durante las otras eliminatorias. Llego aquí con un grado más de experiencia, con muchísimas ganas, físicamente bien y tenísticamente preparado, así que todo a punto.
I en bàsquet, el Palmer i el Sant Antoni diuen adeu a la Copa d'Espanya amb les derrotes ahir d'ambdós conjunts balears als vuitens de final. D'una banda, el conjunt mallorquí va perdre a la pista de l'Estudiantes per 90-77 i l'equip eivissenc va perdre a casa contra l'Ourense per 72-83.
Gràcies, Marta. Si hem arribat a les 7:40, ara fem una petita pausa i tot d'una parlarem de la visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a Espanya. Per cert, el govern central s'ha compromès a destinar-hi 615 milions per armar Ucraïna i 200 més per reconstruir-la.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Si pogués dir-te una cosa...
Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores a Divetres Música.
Són violetes i taronges.
La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
Falten de 9 minuts per les 8 del matí. Pedro Sánchez ha pactat amb Volodymyr Zelensky ajudes de 615 milions d'euros per armar Ucraïna i altres 200 per reconstruir-la.
Espanya va mobilitzar 817 milions d'euros, primero para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor, en segundo lugar para proteger a su población civil, y finalmente para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin.
Aquest és l'anunci que ha fet el president del govern espanyol a la compareixença conjunta amb el seu homòleg ucraïnès, que és a Madrid en la seva tercera visita al país d'ençà que va començar la guerra.
Sí, és a dir, d'aquest doble, 615 milions d'euros es destinaran a ajudar a militar a Ucraïna per la producció de sistemes antidrons i també de vigilància aèria. El govern espanyol també invertirà 200 milions d'euros més per a la reconstrucció del país, especialment pel que fa a les infraestructures d'energia i també de transport. Sánchez també ha dit que s'impulsarà la reconstrucció del sistema de calefacció de la població de Samar, que tindrà un cost d'uns 2 milions d'euros.
El papa Lleó XIV trenca el silenci i parla per primera vegada sobre el cas del bisbe de Cádiz, acusat d'abusos sexuals.
Ell insiste sobre su inocencia. Se ha abierto una investigación. Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias.
Recordem que Rafael Zornoza ha estat denunciat per abusar d'un menor.
La cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola s'ha reunit aquest dilluns amb el papa i el president Luis Argüello. Assegura que s'acceptarà la renúncia, tot i que no s'han detallat les dates. Lleó XIV també s'ha adreçat a les víctimes dels abusos. El pontífex espera que trobin sempre un espai segur on puguin parlar dels seus casos.
I als Estats Units, el Congrés ha aprovat la desclassificació dels arxius del delinqüent sexual confés Jeffrey Epstein després del gir de guió de Donald Trump.
Epstein ha de dir que està involucrat en un cas de suposats abusos sexuals a menors d'edat. Alguns d'aquests documents poden relacionar, de fet, més directament el delinqüent sexual mort amb el president nord-americà. Trump ha canviat radicalment d'estratègia. Durant setmanes ha fet campanya per impedir la divulgació d'aquests arxius en contra del que havia promès inicialment a la cursa a la Casa Blanca. They can do whatever they want. We'll give them everything. Que facin el que vulguin, diu Trump, qui afegeix que s'ho miri de ben a prop al Senat. Una de les qüestions que s'han d'esclarir en els documents és el grau de relació entre Trump i Epstein, màxim responsable d'una xarxa de prostitució de nines menors d'edat, de les quals el delinqüent sexual mort i molts amics i coneguts seus haurien abusat.
I per cert que Trump ha defensat el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, de les acusacions per l'assassinat del crític periodista Jamal Khashoggi el 2018. I també destacam que la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la Dana, reclama les gravacions de les compareixences de Carlos Mazón a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats.
Considera que existeixen inconsistències amb el sumari i vol que s'incorpori en el procediment que examina la gestió de les riuades que varen causar, recordem-ho, 229 víctimes mortals el 29 d'octubre de 2024.
I tot això quan Juanfran Pérez Llorca registrarà avui la seva candidatura a president a les Corts Valencianes.
I es preveu que demà mateix se confirmi la data del ple d'investidura, que, com a molt tard, ha de ser dia 28 de novembre. Això quan Alberto Núñez Feijóo ha confirmat que Mazón no continuarà com a president del PP valencià. I, mentrestant, els populars, liderat per Feijóo, tenen clar que hi ha acord amb Vox. Els d'Abascal encara no ho veuen del tot segur, tal com explica la portaveu Pepa Millán.
Registrar la candidatura porque termina el plazo, pero eso no significa que haya todavía nada cerrado. Lo único que puedo decir es que todas las conversaciones van encaminadas a lograr un acuerdo para la reconstrucción de Valencia y la construcción de todas aquellas políticas que hubieran evitado en gran medida el desastre.
El momento en el que presentó su...
Minuto a minuto, a IB3 Radio.
Falten 14 minuts per les 8 del matí. Ha començat a Eivissa la primera excavació del 5è pla de fosses del govern per exhumar i identificar els cossos de les víctimes de la Guerra Civil. Se cerquen al cementeri vell de Ses Figueretes els cossos de 70 persones que varen ser assassinades el 1936 i el 1937. 16 famílies de l'illa han aportat mostres d'ADN per poder-los identificar.
Fins al moment s'han identificat 3 persones. Almudena García, de l'equip d'exhumacions, explica que la troballa d'aquests cossos ha permès donar algunes pistes per on continuar la recerca.
Los restos que hemos encontrado de los años 30 ya están movidos, están afectados por los enterramientos posteriores que prácticamente o les han colocado encima o han hecho que estén alterados.
L'objectiu és la identificació de les víctimes, ja que encara hi ha 13 famílies d'Eivissa que esperen trobar els seus desapareguts. Luis Ruiz és el president del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera.
Mentre hi hagi possibilitats perquè la tècnica permet continuar investigant i hi hagi famílies que necessiten, perquè necessiten aquesta reparació moral per part d'aquesta societat, doncs és necessari continuar treballant.
L'excavació a Eivissa s'allargarà 3 o 4 setmanes i la idea és continuar amb el pla de fosses a Formentera després de Nadal per continuar després a Mallorca. El govern destina 842.000 euros a aquestes noves actuacions.
I les polèmiques obres del pont de Rafal Rubí a la carretera general de Menorca han arribat al Parlament. El govern tanca files amb el Consell i també avala el projecte per finalitzar l'enllaç a doble nivell al marge de l'opinió contrària de la UNESCO i el Ministeri de Cultura, Adjel Camarasa.
El conseller de Cultura, Jaume Bauzà, ha criticat les maniobres del Ministeri a qui culpa d'enviar documentació parcial i esbiaixada a la UNESCO.
Estic segur que el Consell de Menorca acabarà les obres de reforma de la carretera general, acabarà el pont de Rafal Rubí fent compatible la seguretat dels menorquins amb la màxima protecció del paisatge i del patrimoni de Menorca.
D'aquesta manera, ha respost a la petició del socialista Marc Pons, que li ha exigit no obrir una via de confrontació amb les altres administracions i retornar al camí de la col·laboració per evitar posar en perill la declaració de la Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial.
Esperaven que tingués la capacitat de fer entendre que la confrontació amb la UNESCO no els adua un món, que encara que acabin aquest pont, la imatge de Menorca acabarà devaluada, si no, la pròpia declaració. I aquesta serà també responsabilitat seva. Tenia l'oportunitat de fer entendre en el Consell de Menorca que els camins de la mentida no mos duen a un món.
A final de mes, els representants del Consell de Menorca i del Ministeri es reuneixen a Madrid per abordar la polèmica.
I han aprovat de manera inicial els pressupostos de l'Ajuntament de Palma per a l'any que ve amb un import de 624 milions d'euros, un 2% més que enguany. Són els més elevats a la història de la ciutat i tiren endavant amb els vots de l'equip de govern del PP, el suport de també els regidors de Vox. Mercedes Celeste és portaveu de l'equip de govern i Fulgencio Coll de Vox.
Entrarà en vigor la segona fase de la baixada de l'impost de la plusvàlua municipal, que se situarà al 18%. Es consolidarà la rebaixa de l'impost sobre construccions i que permet deduir el 50% de les taxes abonades per llicències urbanístiques.
Són equilibrados, ligerament superiores a los del año 25, con una reducida deuda y han incorporado propuestas de Vox que contienen rebajas fiscales.
L'oposició ha votat en contra d'aquests comptes. Són el socialista Óscar Cereijo, Lucía Muñoz d'Unides Podem i Neus Trullol de Més per Palma.
Olvidarse de los pequeños y alfombra roja para el poderoso. El PP de siempre, aquel que dice que los barrios son periferia y que Palma solo es un negocio de motor turístico. Totalmente entregados a la derecha radical de Vox.
Aquí no trae unas cuentas. Ustedes aquí lo que traen son cuentos. El cuento de que perdonar impuestos a los ricos es bueno para la economía, mientras recortan en servicios públicos a la clase trabajadora.
Uns pressupostos que estan inflats amb projectes milionaris que no donen cap resposta a les necessitats de la ciutat.
I el Consell de Mallorca unificarà les subvencions de projectes d'obres i serveis que concedeix als ajuntaments i destinarà 54 milions d'euros per als anys 2026 i 2027. Això permetrà, segons la institució, planificar millor les inversions i simplificarà els tràmits administratius.
Així ho ha confirmat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a l'Assemblea de Baldes i també de Baldasses d'aquesta legislatura a Sant Llorenç d'Escardassà. En concret, es destinaran 40 milions d'euros al pla d'obres i serveis, 4 milions als plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima i altres 10 milions més per a millorar les infraestructures del cicle de l'aigua i l'aprofitament del subministrament urbà d'aigua potable.
Hi haurà 70 milions d'euros que podran invertir tots els baldes i baldeses d'arreu dels pobles de Mallorca. Sumant a les quantitats dels pressupostos anteriors, sumen un total de 210 milions d'euros. Per tant, és una quantia sense precedents que demostra aquesta voluntat municipalista que tenim des de l'institució insular cap a tots els baldes i totes les baldeses.
I durant l'assemblea també s'han anunciat subvencions d'un milió d'euros per aplicar la llei de benestar animal i per netejar de camins municipals per a l'any que ve.
Són les 7:51 minuts. El sindicat SATSE ha denunciat l'IB Salut davant la inspecció de treball per la greu situació, diuen, que pateix el centre sanitari de s'Escorxador a Palma. La manca de sortides d'emergència, que asseguren posa en risc els professionals, és una de les principals preocupacions del sindicat d'infermeria. És per això que reclamen una actuació d'urgència.
La responsable de riscos laborals de SATSE és Carmen Ortiz i explica que es produeix un incompliment molt greu de la normativa i, a més, denuncia que hi ha hagut caigudes de falsos sostres, també goteres, i els detectors de fum, diu, no funcionen bé.
Y tenemos un plan inmediato de actuación con medidas correctoras, porque la situación es insostenible en el centro de salud, es escorchado. Hay un riesgo real para la evacuación en caso de emergencia, porque no hay salidas de emergencia. Hay un elevado riesgo de incendio, debido a que es un edificio antiguo con una estructura de madera.
El SATSE també diu que és freqüent la presència de rates a les consultes i a les zones comunes a causa de la manca de manteniment.
I ara hem de parlar de Valldemossa perquè recordem que just avui era la data que estava prevista perquè es tancàs l'escoleta municipal davant del conflicte que hi havia obert entre els treballadors i l'empresa concessionària del servei. Finalment, es va anunciar ahir que no es produiria aquest tancament i així i tot hi ha cert malestar entre les famílies dels alumnes de l'escoleta i els sindicats després que l'Ajuntament hagi renovat el contracte amb l'empresa concessionària que pagava tard als treballadors i no cobria determinades baixes. En concret, Comissions Obreres exigeix al consistori que assumeixi directament la gestió del centre per donar l'estabilitat necessària en aquest servei.
I de fet, per la seva banda, l'Ajuntament de Valldemossa ha pagat els 30.000 euros que devia a l'empresa que gestiona aquesta escoleta i amb això ha aconseguit que continuï oberta. Recordem que s'havia de tancar, com hem dit, el dia 19 de novembre pel venciment del contracte pels sindicats, però això no és un èxit, sinó un pegat que allarga les irregularitats. Si l'Ajuntament no paga d'hora, la concessionària no paga bé, per tant, els treballadors i, a més, no cobreixen les baixes. Pepa Ramis és de la Federació d'Ensenyament de Comissions.
Possiblement l'Ajuntament més ric que hi hagi a dins les Illes Balears. Sí que Valldemossa no és un problema de, no és un problema de disponibilitat econòmica, és un problema de gestió.
L'Ajuntament assegura que, pagant el deute, garanteixen la continuïtat del servei, tot i que reconeix que s'ha de treballar per una nova adjudicació i per millorar també les instal·lacions. En un comunicat, el consistori agraeix la paciència i la comprensió de les famílies i es compromet a no deixar de banda les seves reivindicacions.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 8 del matí. Ara hem de conèixer la història a Menorca d'un home que planta cara al Parkinson amb un pinzell i amb una voluntat de ferro. Richard Douglas converteix l'art en un altaveu per donar visibilitat a una malaltia que afecta a l'illa unes 200 persones. La clau, diu, conviure amb el trastorn i no rendir-se mai. Carles Marquès.
Hi ha històries que comencen amb un diagnòstic i acaben pintades damunt un llenç. Richard Douglas, un equatorià que resideix a Menorca des de 2001, va saber fa 6 anys que el Parkinson, una malaltia neurodegenerativa que a dia d'avui no té cura, l'acompanyaria per sempre. Avui diu que ja gairebé no hi pensa. Una de les coses que lo impedeixen és la pintura. El sentim.
Yo he descubierto que cuando uno tiene, estimula la ilusión de algo, uno se olvida que tiene Parkinson. Lo único que pretendemos netamente con ese proyecto es visibilizar la enfermedad y hacer que la ilusión no se pierda.
Pintar s'ha convertit per a Richard en una manera de posar veu al Parkinson. Ell i altres membres de l'associació que presideix han omplert de color l'exposició Línies del temps, Tinc Parkinson i no em rendeixo, oberta aquests dies a l'Hospital Mateu Bofila. Tota una declaració de principis.
El Parkinson ja vive conmigo, es mi compañero, pero yo tengo que hacer una vida normal. El peor enemigo del Parkinson es quedarse ahí, no despegar.
Els companys de feina de Richard, al restaurant de Punta Prima on treballa, porten samarretes que recorden l'associació i el valor d'estar-hi a prop.
Las personas que venían de Inglaterra, de Alemania, de todos los países que vienen, con Parkinson se sentían como en casa. Y además de eso, personas que hemos conocido de aquí de Menorca Es lamentable decirlo, pero que vivían años aquí y no se habían enterado.
Amb la mateixa determinació amb què pilotava fa uns anys els avions de l'aeroclub de Mahó, Richard afirma que la clau és no rendir-se, i si ell no ho fa, els seus quadres tampoc. لم يبقى هنا احد لم يسمع
لم يسمع ضجات. I dia 31 de gener, les torres de defensa, talaies i talaiots de la Mediterrània es tornaran a encendre pels drets humans. Mallorca és l'epicentre d'aquesta iniciativa que va sorgir el 2016 a l'Institut de Marratxí i que es manté viva amb la col·laboració entre el Fons Mallorquí de Cooperació, el Consell de Mallorca i Amnistia Internacional.
Es van encendre per primera vegada fa gairebé 10 anys pels drets humans en plena crisi migratòria de països en conflicte. Una realitat que segons recorda la gerent del Fons Mallorquí de Cooperació, Catalina Socias, es manté encara.
Malauradament, en aquests moments, el món està assetjat per moltes agressions a les persones que cerquen la seva llibertat i una vida digna.
La iniciativa també serveix per visibilitzar el valuós patrimoni històric illenc, ja que els senyals de foc i també de fum es fan des de talaies, talaiots, torres de defensa i també campanars. Maribel Arnau és la directora insular de Patrimoni.
Per ser un símbol com de respecte i també de col·laboració cap a tota la gent que mos arriba a través de la costa.
Aquest divendres, l'escenari íntim d'Esgremi es vestirà de gala per acollir una de les veus més dolces i potents de la música emergent balear, Marc Seguí. Amb el seu estil inconfusible, que fusiona pop, indie i melodies acústiques, serà una nit plena d'emoció perquè el públic podrà gaudir tant de les seves cançons mítiques com de les novetats de l'últim disc, com aquesta, Dangerous Cut.
I és que serà una gran oportunitat, perfecta, podríem dir, per submergir-se en la seva música i connectar les lletres íntimes que l'han fet brillar des de fa estona. Un artista que ha decidit, per cert, amollar l'accelerador de la seva carrera i gaudir un poc més del que fa, com haurien de fer molts. Les entrades encara estan disponibles, així que si voleu anar-hi, vos ho posar en contacte amb els gremis, ja sigui per la web o físicament. Per cert, que encara fan concertassos per mostrar a la gent la remodelació d'aquests espais que han dut a terme fa molt poquet i que permeten fer més concerts i també ajudar a que els espais de què disposen s'adaptin a aquests concerts. Marc Seguí, divendres a les 9 de la nit, es gremi a Palma. Solo me llama cuando está en pedo en el club o sola en su cama. Hay algo de mala en su cara. Camina con actitud. Solo me